I després, bueno, avui el llibre tibetà dels morts. Jo tampoc, en aquest moment, allà n'hi ha un que segur que ho recorda, perquè té tota la fitxa, veus? Budisme, budisme. Bé, doncs bé, tenim altra vegada amb nosaltres el Ramon Prats, és doctor d'estudis en estudis tibetans per l'Institut Oriental de la Universitat de Nàpols. Des de 1981 ha estat professor de tibetologia i de budisme, primer a Itàlia i després a Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Girona. Entre 1998 i 2011 va treballar a Nova York a una biblioteca i arxiu digital de budisme tibetà i al Museu Rubin especialitzat en les arts del món tibetà i de l'Himàlaia. Ramon Prats ha donat nombroses conferències i seminaris en diversos països i és autor d'una seixantena de publicacions que inclouen edicions i traduccions de textos tibetans com el llibre dels morts tibetà, que és el que avui parlarem. Com vulguis.
Potser es preguntaran qui és aquesta criatura. Ah, ara en parlarem. La coneixen? Segur. Bueno, però abans de parlar d'aquesta criatura, un moment, els hi vull explicar que hi vaig anar al cine. Hi vaig anar al cine, al vespre. I primer, òbviament, vaig passar per taquilla i vaig pagar l'entrada per veure la pel·lícula. Oi, que ho fem així tots, no? Després vaig seure en una butaca abans de que comencés la projecció. Per tant, la pantalla estava apagada, no hi havia res. És una tela com aquesta d'aquí, més o menys blanquinosa, buida. Després van començar la projecció i van començar a aparèixer les imatges de la pel·lícula. I jo vaig anar seguint l'argument de la pel·lícula com tots els que van a veure una pel·lícula al cine. I com que la pel·lícula doncs, era més o menys interessant, cadascú té els seus gustos. Doncs. Però habitualment, encara que no ho siguin, passa igual, un al cap d'una estona gairebé se n'oblida que està veient una pel·lícula perquè hi està molt ficat amb aquella història. I si és una pel·lícula d'horror, hi ha algunes imatges que fan impressió. I si és una pel·lícula de suspens, de policies, de atracadors, el que sí, un té el cos i l'ànima una miqueta sacsejats. I quan és una pel·lícula romàntica, un es deixa portar pel romanticisme. I si és una història dramàtica, per la història dramàtica. I a més d'un, alguna vegada li hauran saltat les llàgrimes. Com és això? Hem pagat perquè ens enganyin. He passat per taquilla, sabent que ens enganyarà el que veurem. I malgrat saber que és un engany total i absolut, ens deixem portar per aquells sentiments. Qui els genera? Les imatges? No, nosaltres els generem. Les imatges són fredes. Les imatges estan creades totes a base de falsedat. Els que fan d'actors estan interpretant uns personatges ficticis, encara que sigui una cosa històrica. Aquells no són els personatges. L'argument, el guió, l'ha escrit algú. I sabem perfectament que quan es filma una pel·lícula les escenes es repeteixen de vegades fins a 40 i 50 vegades, si no surten del gust del director. Vinga, repetim una altra vegada. I que davant de la imatge, qualsevol imatge que sigui, hi ha tota una sèrie de persones que estan, diem, treballant per fer la pel·lícula, a banda dels actors i les actrius. Pot semblar una escena tremenda, o molt amorosa, o molt privada. Mentida, al davant hi haurà 40 persones, com a mínim, que estan treballant. Qui és que no ho sap, això? Ningú no ho sap. O sigui, tothom ho sap. I malgrat això, ens estem deixant enganyar completament. O sigui, quin control tenim del nostre, diguem, cap, per dir-ho així. Bé, va acabar la pel·lícula i com que ja era un xic tard, me'n vaig anar a casa. I al cap d'una estona me'n vaig anar a dormir. I he somiat. I dic, bueno, molta gent somia, gairebé tothom somia cada nit, però no tothom se n'en recorda d'allò que somia. I llavors diu, aquesta nit no he somiat res, no, mentida. Aquesta nit no me'n recordo del que he somiat o deixo de somiar. I també viceversa, quan dic, ai, si he somiat, bla, 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 i explico tota una història, estic en part inventant el somni, perquè el somni l'he fet amb una altra situació mental, que era durant l'estat de somni, no? Dormint. La primera part del somni que he tingut aquesta nit eren coses molt agradables per mi i m'han emocionat perquè eren coses agradables. Després, la segona part, m'he despertat un momentet, allò que dones la volta al llit i he tornat a dormir i he tingut un mal son i m'ha esgarrifat i m'he sentit nerviós i neguitós i tot això. On està la realitat d'aquests somnis? La mateixa que la pantalla. Cap. Són invencions del meu cervell. I per què no me n'he adonat mentre estava somiant que no eren ni coses delicioses ni coses fatals? Perquè no tinc, perquè no tenim control dels continguts del nostre cervell. I això és el que diu el llibre dels morts tibetà, que aquest és el problema. Qui és que no ha tingut un mal son mai en sa vida? Bueno, suposo que tothom, més o menys. I durant els moments en què es té el mal son, un que està intranquil o esbarat o el que sigui, i després quan es desperta el millor dorm amb una altra persona i un fa un crit i el que està al costat li diu ei, ei, llavors un es desvetlla un cinc i diu, ai, ja està, ah, sí que no era res més que un mal son. Sí, ara ho dius, però fa 15 segons estaves al millor suant i fent crits, no ho sé, o estirant les cames o cops de puny. Com és això? Quina era la realitat en aquell moment? La que em feia viure el mal son. Aquella era la meva realitat. Després ha canviat i puc dir, ah, no era res, era mentida, era un mal son. Sí, ara ho dic, però no abans. No tenim aquesta capacitat de consciència que ens fa reconèixer un somni en el mateix moment en què s'està produint i sense deformar-lo. Sí que de vegades diem, he estat somiant una cosa i m'adonava que estava somiant. Bé, és una cosa llunyana, però té una... Durant el somni, un és capaç de dir que dos i dos són quatre? No. Quina és la diferència entre l'estat de vigília, vol dir desperts, com tots els aquí presents, i l'estat de somni? On és la diferència? En què es diferencien? Quin és l'element que el diferencia? El nivell de consciència. Ara estem tots desperts, despertes i desperts, i tenim el nostre grau de consciència a un nivell relativament elevat, perquè podria anar molt més amunt. Ni tan sols mentre estem desperts, totes les hores del dia que estem desperts, tenim el mateix nivell de consciència. Oi que quan un està cansat li costa més entendre les coses? Quan un ha dormit malament i es desperta, sembla que tingui el cap més pesat, per això també els cafès del matí o de les hores que sigui, no? Quan un està ben descansat i ben despert i en plena salut mental i física o el que sigui, sembla que tot sigui més clar, més... I un és capaç de fer operacions matemàtiques que potser la nit ja ho faré demà, que ara estic cansat i no tinc prou el cap clar per fer-ho. O sigui, són diferents nivells de consciència, no? Però hi ha, a més, un altre nivell de consciència. N'hi ha molts, però ja que estem parlant de dos, bàsicament, hi ha el del somni. No estem pas morts quan estem dormint, però en certa manera com si estiguéssim morts, perquè no som conscients d'allò que ens passa pel voltant. Si algú ens ve i ens diu un i un, quan són un i un? Qui és que es desperta? Si li diuen molt fort, clar que es desperta i fa un crit, oi? Però si no, qui és capaç de dir dos? Ningú. Per què? Perquè no hi ha aquell nivell de consciència. És una altra dimensió de la consciència. I és per això que en aquesta altra dimensió no som capaços de percebre l'origen dels nostres somnis plaents o terribles. Quin és l'origen? De nou, el meu cervell. El mateix cervell que no treballa quan vaig al cine. És com si me'l posés a la butxaca, dic ara no, ara em deixaré portar per una cosa que és mentida i em deixaré afectar per aquesta mentida com si fos real. Aquí treballem així tots, no?, amb el cervell. No sóc pas jo que sóc així. Tothom és així, tots els humans, o gairebé tots, sempre hi ha gent diferent. Doncs en aquests fets és en els que es basa el llibre dels morts tibetans, que ve a dir, per dir-ho de la manera més curta possible, que la mort no és més que un gran somni. El somni de la mort. I com que no som capaços de tenir consciència que estem somiant ni tan sols cada dia quan ens anem a dormir, diu, si no ets capaç de tenir aquesta consciència quan vas a dormir cada dia, com vols ser capaç de tenir la consciència que estàs passant pel somni de la mort quan et moris? Si no pots identificar la cosa petita, que la repeteixes cada dia de l'any, com vols identificar la cosa gran, el somni de la mort? I llavors què passa? Que les conseqüències de no identificar-lo et pesen sobre tu, com les conseqüències de tenir un mal son. Si jo tinc un mal son i em dura alguna estona llarga, potser aquell dia m'aixeco de mala gavada, amb mal humor, perquè he dormit malament, perquè m'ha deixat una sensació rara i tot això. Doncs imaginem això multiplicat per un milió o per mil milions, no ho sabem. A veure, pensem un moment. Els somnis que tenim cada nit, si els recordem, d'on provenen? Quin és l'origen del somni? Bueno, surten del nostre cervell i es projecten en el nostre cervell. La pantalla del cine buida és en el mateix cervell. I en el somni jo sóc el lector principal i sóc el protagonista i sóc el guionista del meu somni. I en sóc el productor, el produeixo jo, només jo. I en sóc el director. És una cosa totalment personal i intransferible, un somni. I sóc l'únic espectador del meu propi somni. Ningú més pot veure el meu somni. I quan em desperto és com si encenés un llum i expliqués el que he vist a les fosques. No és pas el mateix perquè ara hi ha llum. La llum del dia, de la consciència desperta. Però quin és l'origen de tot això? On és? En el cervell. I què projecta el cervell? Aquelles impressions, per dir-ho de la manera més curta i senzilla possible, aquelles impressions que he anat acumulant tots els dies de la meva vida, les que calen més profundament, les que conscient o inconscientment em deixen alguna cosa en mi. Són aquestes que després projecto la nit. Si tinc neguits, si tinc pors, si tinc esperances, il·lusions, temors, el que sigui. Això ho acabaré projectant d'alguna manera coneixible, o vull dir, reconeixible o no. Potser no la reconeixeré durant el somni, però estaran allà, deformades, però seran allà. O sigui que el somni no és més que una projecció d'allò que jo ja porto en mi mateix, les meves sensacions, impressions, els meus anhels, la meva psique, per dir-ho amb una paraula global. I no sóc capaç de reconèixer-la. La mort és el mateix multiplicat per infinit. Ho reconeixeré? No. Llavors, segons aquest llibre dels morts tibetà, diu, com que un no és capaç de reconèixer el somni de nit, molt menys ho és de reconèixer el somni de la mort, conseqüència que torna a un cicle de vida i mort, que és el que la gent diu, no gaire exactament, no és massa precís, reencarnació, no és ben bé això. El budisme no parla de reencarnació, com es diu habitualment. Hi ha alguna cosa, sí, però no és allò que es diu habitualment. Però vaja, com que avui no és el tema, segurament en vaig parlar l'altra vegada, ara no ho recordo, però a propòsit del budisme segur que ho vaig explicar. Això és el que passa. Bàsicament, un moment, jo no he vingut aquí a canviar les idees de ningú, No es deixin pas enganyar. Jo no vinc a convèncer a ningú de res. I per tant, jo no vinc a posar en discussió idees de qualsevol tipus que qualsevol persona pugui tenir. Tant si són, diem, de la tradició cristiana o de la tradició musulmana, que aquests dies parlem tant, o de cap tradició. Cadascú, sisplau, que surti amb les mateixes idees que ha entrat aquí. I si les vol canviar, que no em digui que ha sigut per culpa meva. Vinc només a exposar què en diu la tradició del budisme del Tibet. És això que estic explicant. I no dic en cap moment, ni diré, que tenen raó o deixen de tenir raó. El que sí diré, que han investigat mentalment coses que la tradició, diem, de la cultura i les religions d'Occident no ha fet. Però això no és garantia que ells hagin donat amb el clau. Potser sí, o potser no. El dubte és el millor que podem tenir. La criatura segueix esperant, A veure, aquí parlar del tema de la mort, aquí vull dir la nostra cultura, tradició occidental, Amèrica, Europa, Austràlia, tots aquests països que no són de tradicions molt asiàtiques, el tema de la mort és incòmode, oi? I no només amb la gent gran, El jovent encara pitjor, Ui, una cosa que no, els joves no es moren mai i no es fan mai vells, les ganes que tenen d'arribar-hi. Com diu el proverbi català, els vells es moren tots, però de jove no en queda cap. Els tibetans en tenen un altre de proverbi, en tenen molts, no?, com tothom. Diuen, què t'arribarà demà? Què t'arribarà més aviat? El dia de demà o la teva mort? Puc ser una miqueta tètric? Estem segurs que tots avui podrem arribar a casa i sopar? Jo desitjo que puguin fer 1 milió de sopars, Però, ja m'entenen, aquests que pobres que estaven a París l'altre dia sopant haurien dit iguals, jo tant que soparé avui i dimà aniré a treballar o el que fes, no? Quanta gent agafa el cotxe i no sap que no arribarà? Nosaltres som diferents? Tenim una bula que ens permet d'assegurar que viurem fins a quan? A veure, oi que no ho sabem? Doncs hem de dramatitzar una cosa que no depèn de nosaltres. Els puc assegurar que la gent d'aquest món del que parlem, en aquest cas tibetà o de l'Àsia Central o de l'Àsia Oriental, parlen de la mort de la mateixa manera despreocupada de que poden parlar de i demà què farem per sopar. És un tema com un altre. Perquè en parlem no vol dir que ens morirem abans, En absolut, potser, si ens traiem la por de sobre, estarem més tranquils i tot. I això no accelerarà la mort, al contrari, potser quan ens toqui estarem més relaxats, cosa que no aniria malament. Per tant, és un tema que aquí és més o menys tabú. En aquell món d'allà, absolutament res de tabú. Aquest és un d'aquests proverbis, com he dit. Volen que els parli d'aquesta criatura un moment, que si no se'ns refredarà d'estar aquí. M'han dit que no la coneixen. Em poden dir alguna cosa d'ella, d'aquesta criatura, que no sé, que és nen o nena? Nen o nena? Alguns diuen nen i altres diuen nena. Ho saben, de segur? Jo tampoc. Saben com es diu? No. Saben de quin país és? El país els saben? No podria ser australiana, aquesta criatura? No podia ser nascuda a Arenys de Mar? No, no n'hi ha de criatures així a Arenys de Mar? Oi que sí? I a Moscú? I a Xile? No, no és negre, és l'únic que sabem que no és negre de pell, almenys de moment. Oi que no sabem res d'aquesta criatura? Quants dies té de vida? Pocs, però quants? Hores? I quantes? Tampoc ho sabem. Només sabem una cosa d'aquesta criatura, segura. Quina? Que està viva, sí. Però això és evident, però és que només sabem una cosa de segur d'aquesta criatura. Que es morirà. No se'ns morirà, tranquils. Es morirà. L'únic que podem asseverar d'aquesta, assegurar, eh? Quan una persona neix, sabem que es morirà. El que hi ha de pel mig no en tenim ni idea. És sana, és malalta, està malalta, no sabem res. De nosaltres mateixos, els nostres pares, no en saben res. Sabem que ens morirà. Ens neix un nadó, que sembla dramàtic, però és que és la veritat. Mirem la veritat, amb els ulls oberts, en lloc de girar el cap. No sabem res. Quan temps viurà? Quan deixarà de viure? Serà feliç? Infeliç? Patirà? No patirà? Serà ric, pobre? No se sap res, perquè va més enllà de la voluntat dels propis familiars. L'únic que sabem segur que un dia li extendran un certificat de defunció. Sona fatal, és així. Per tant, no sona tan fatal quan la realitat és aquesta. És que és així. I no pot ser d'una altra manera. Per això que els tibetans, parlem només dels tibetans, no vull dir que tinguin l'exclusiva, eh? Però vull dir que estem centrats en el món tibetà, doncs seguirem parlant d'aquesta gent. Per això tracten de la mort, no direm indiferència, perquè saben que és un tema, òbviament, transcendental, però sense un dramatisme més enllà de la realitat. És més, és l'única cosa que sabem segur que haurem de fer un dia de la nostra vida. Llavors, conseqüència, ells que diuen, doncs prepara't. Prepara't què? Fúnebrement? No, de cap manera fúnebre. És com si et diguessin, un dia aniràs a dormir i no et despertaràs més. Quin és aquest dia? No ho saps. Però com que et pot passar abans que arribi la mitjanit, prepara't. Com? Desvetllant la teva consciència, no has de fer res més. I com desvetlles la teva consciència? Doncs ajudant-la a no empitjorar les condicions que ja tenim de poca consciència. Això és el que afirma el llibre dels morts tibetans. Eh? No estic renyant a ningú jo. Eh? Ja podem deixar descansar la criatura. Els tibetans, com estic dient i repetint, no és que celebrin la mort de cap manera, però la exorcitzen plantant-li cara. Si a mi em fa por una cosa i no la miro, aquella cosa creixerà en mi com a por. Si en canvi me la miro valentment, aquella por ja no existeix. Ells fan, entre altres coses, per recordar que un dia acabarem tots, cadascú en el moment en què li toca, fan les danses sagrades en els patis d'alguns monestirs, les danses sagrades de la mort. Aquests són, ja ho veuen, disfressats d'esquelets. Com els de la dansa de la mort de Verges. Ves per on? Podien fer un agermanament, no? Els tibetans i la població minúscula de Verges. Veuen? I quan es van a veure aquestes danses a Verges, ningú es posa dramàtic, tampoc. Bueno, és un espectacle, potser alguna cosa més se'n podria treure si un pensés. Mira, algun dia jo també podré ballar, sense haver-me de disfressar. En llatí hi ha l'expressió, ja fa segles, memento mori, vol dir recorda la mort. Això en els convents, per exemple, dels benedictins ho feien. Recorda que et moriràs. Diu, aquí, tothom ho sabem, però ningú hi vol pensar. No és que un hagi de dedicar. Diu, ei, diu un moment que estic pensant en la meva mort. No, no és això. però ser-ne conscient. I siguent-ne conscient, potser faríem les coses d'una manera diferent pels altres i per nosaltres mateixos. Aquestes són imatges, l'una tibetana i l'altra, de nou, de la cultura europea. Això és una màscara de metall tibetana, també que, bueno, que representa prou que es veu. I tothom se la mira tan tranquil·lament com si veiéssim una màscara de carnaval, sol que aquest carnaval és el meu carnaval. Ciència, no parlem de coses del Tibet. Aquest pensador, un filòsof americà del segle passat, o ja de fa dos segles, Robert Greene, diu: a la natura, al món natural, no hi ha recompenses ni càstigs, sinó conseqüències. Tot és conseqüència d'una altra cosa. És la llei de la causa i l'efecte. No hi ha res que no tingui una causa i que no produeixi al mateix temps un efecte. I això s'aplica també a cada un de nosaltres i en la nostra vida. Si un és més feliç o menys feliç, és clar que pot ser també que un tingui una malaltia que el faci patir, no per ser una persona gairebé, no sé, extremadament feliç, però no tothom que té el mateix patiment físic és igualment feliç o infeliç. Hi ha gent que ho suporta molt bé, hi ha gent que ho suporta molt malament, hi ha gent que tot diries que li va bé i en canvi no és feliç. Cadascú reacciona com reacciona en aquesta vida. I per tant, la nostra manera de ser és la causa de la manera en què reaccionem nosaltres mateixos a la nostra vida. Els nostres somnis no ens venen de l'exterior, són un producte, una conseqüència d'alguna cosa que hem anat acumulant en la nostra psique, en la nostra psicologia. I després la projectem amb un somni, sense control. I després no som capaços de reconèixer-ho com a somni. I per això ens posa més contents del que ho hauríem d'estar, perquè total és una pel·lículeta que ens estem fent de nit, o, com he dit, si és un malson, és la pel·lícula que no ens agrada i ens fa patir. Diu: ei, desperta, que tot això t'ho estàs inventant tu, és la teva pel·li d'aquesta nit. Per què no som capaços de superar aquest problema o aquesta deficiència? El llibre dels morts tibetà en parla. El llibre dels morts aquests va ser ensenyat per primera vegada al Tibet al segle VIII, finals del segle VIII, per un mestre que venia d'Àsia Central, no era tibetà de naixement. I els tibetans deixebles d'aquest mestre el van posar per escrit, en manuscrit, és clar, al segle VIII, no? Amb uns manuscrits, amb uns fulls. I llavors aquest mestre va dir que amaguessin aquests fulls d'aquests ensenyaments i molts d'altres, que els amaguessin perquè no havia arribat el moment en què la gent del Tibet estigués preparada per entendre què explicava ell. Diu: encara no hi ha prou maduresa, per tant amagueu-los i quan toqui hi ha qui els hagi de trobar, trobarà aquest manuscrit. Van passar 600 anys abans que un pastor de Yaks, un nano de 15 anys, descobrís aquests manuscrits en una cova al Tibet central. Ell, en fi, no estava en condicions d'entendre, de llegir, i ho va entregar amb un lama, amb un mestre, que llavors van començar a ensenyar allò que deia aquest llibre. El títol, el llibre dels morts tibetà, no és pas el títol original de l'obra. Aquest és un exemplar d'un llibre tibetà. Aquestes pàgines llargues és el llibre dels morts tibetans escrit en tibetà. Han sentit a dir, oi, suposo, el llibre dels morts egipci? No té res a veure amb aquest. Absolutament. No ens semblen absolutament amb res. Però uns anys abans que aquest llibre s'havia traduït per primera vegada una llengua occidental, que va ser l'alemany, el llibre dels morts egipci, que es diu així en egipci. Parla de les seves divinitats, en fi, tota una cosa diferent. I va tenir èxit. Quan, cap al 1950, un grup de dues persones, un americà i un tibetà, van traduir per primer cop en una llengua occidental, que va ser l'anglès. El llibre equivalent, diem, encara que no s'hi sembli absolutament, però és l'equivalent de la tradició tibetana, van pensar que hauria estat bé de posar-hi un títol semblant al del llibre dels morts egipci. I per això aquest títol que tenim ara. Quin és, però, el títol original de l'obra en tibetà? El títol original, els tibetans estimen, els agrada molt fer títols tan llargs que ja són mig capítol. Però llavors els escurcen, tenen una mena d'abreviatures per escurçar els títols. I el títol tibetà escurçat es diu Bardo Tzedrul. He dit quatre síl·labes, Bardo Tzedrul. Ara els hi tradueixo això literalment en tibetà, en català. Vol dir, l'alliberament mitjançant l'audició de l'estat dels estats intermedis. Aquelles quatre síl·labes s'han multiplicat. L'alliberament per mitjà de l'audició, escoltant, dels estats intermedis. Què vol dir això? Els estats intermedis, que en tibetà es diu Bardo, que és el títol més curt que es dona en aquest llibre, aquest és el llibre del Bardo, dels estats intermedis. Què vol dir? L'estat de vigília en què estem ara és un estat intermedi. Oi que fa unes hores dormíem? No? I d'aquí unes hores tornarem a dormir. Per tant, aquest estat de vigília està entre dos estats, és intermedi. I l'estat de quan tornarem a dormir està entre l'estat de vigília d'ara i el de demà quan ens despertem. També és un estat intermedi. Tots els estats diferents de consciència són estats intermedis. M'entenen? No n'hi ha cap de definitiu mentre siguem vius. Cap. Cada nit ens morim una mica, perdem la consciència. És una petita mort quan anem a dormir. És una petita mort. Ni tan sols sabem si ens tornarem a despertar. Molta gent dorm, mor durant el somni. No els hi vull marcar aquesta nit, eh? Al mateix temps, l'estat de vigília també sabem que no dura pas sempre. Tenim son i haurem d'anar a dormir. Doncs aquest és el cicle que fem cada dia. Llavors aquí diu, l'estat intermedi, un se'n pot alliberar de l'estat intermedi de la mort mitjançant l'audició, escoltant. Escoltant el què? Escoltant les instruccions que explica aquest mateix llibre. Aquests són els estats intermedis. N'hi ha molts, però bàsicament són tres durant la vida. La vida vull dir mentre som vius. Eh? Que són l'estat de vigília, el d'ara, desperts, l'estat de son, he posat al costat el tipus d'ondes cerebrals que va produint, tot això està demostrat mèdicament, eh? I després l'estat de meditació profunda, no el que fa habitualment la gent, diu vaig a meditar i fa una feinada impressionant amb el cervell, no. L'estat de meditació profunda és un estat en què el cervell es desconnecta completament de tot el que té al voltant i a dins del cap. I allò és un altre estat intermedi. Intermedi per què? Perquè un no està pas meditant d'aquella manera indefinidament. Quan un mor, també n'hi ha tres d'estats intermedis. Que són? El procés de la mort. O sigui, els moments finals de la vida que acaben amb la mort. Hi ha un moment en què deixem d'estar vius i comencem a estar morts, o ja som morts definitivament. Aquest és un. Després ve el que, segons el llibre dels morts, és l'estat intermedi absolut, en quan es projecten les imatges mentals de la nostra vida. Algunes són plaents i altres són totalment desagradables, però igualment tenen un contingut, tant les unes com les altres, buit, com la pantalla del cine, com la pantalla del meu cervell, buit. És una projecció igual que en el somni que tenim cada nit, però multiplicada, com he dit abans, per un milió de milions. Però no tenen cap realitat. Si un es deixa enganyar per aquella realitat falsa, en pateix les conseqüències i ha de tornar a reexistir. Una part de la psique de la persona, degut al seu karma, tornarà a néixer, però no vol dir que hagi de néixer com un individu, com una persona com la coneixem nosaltres, pot néixer amb una altra forma de vida. Si en canvi un durant aquest estat mitjà, l'absolut, és capaç de reconèixer que el somni de la mort és un somni i que no té unes bases autèntiques, sinó que és pura apariència, s'allibera i aconsegueix el despertament absolut de la consciència i posa punt final a aquest cicle de renaixements i de morts que tot individu, pel que tot individu va passant. En termes budistes seria, al final, un es converteix en un Buda, en un ésser, el que es diu, no gaire ben dit, il·luminat. Aquesta paraula no és pròpia del budisme, però bé, per una vegada la podem utilitzar. O sigui, tot depèn del grau de consciència que tinguem per reconèixer en cada moment el que estem visquent, de vius o de morts. Aquí, com els he dit, hi ha el títol, aquest és el mestre, aquesta estàtua que va donar aquest ensenyament en el segle VIII, i aquest personatge pintat en petit és el nom del nano que va descobrir els manuscrits en el segle XIV. I aquí què tenim? Es veu bé l'imatge, que és l'apuntador d'un mani? Sí, i l'apuntador en un teatre, pot ser el Liceu o el que els agradi més. A veure, en una obra de teatre hi ha també l'apuntador. Què fa? Recorda els actors i actrius, les paraules que han d'anar recitant, i el mateix passa amb una òpera o amb una sarsuela, no? Perquè hi ha algun moment en què una actriu o un actor poden tenir un petit buit de memòria, aquella persona li diu una cosa i ja els ajuda. Però s'imaginen que vostès han de recitar amb una obra de teatre, si no han llegit mai el text, per molt apuntador que hi hagi, o un professional que no en té ni idea, diu, oh, ja hi ha l'apuntador, el Josep Maria Pou, diu, no l'ha llegit mai l'obra, però hi ha l'apuntador i ell haurà d'anar repetint. Impossible. O sigui, l'apuntador és per recordar allò que sabem. Allò que sabem, i a més que hem de saber-ho, molt ben sabut. O si no, la feina de l'apuntador ja se'n va. No ens serveix per res. El llibre dels morts tibetans funciona de la mateixa manera. L'expert, que pot ser un lama tibetà o no tibetà, o una persona experta, fa com l'apuntador. Quan una persona ja és morta, li recorda, a través de la lectura d'alguns passatges del llibre, li recorden al difunt, la difunta, aquelles veritats importants que cal recordar. Veritats vol dir no perdis de vista la teva consciència, no l'ha de convèncer de res. Li ha de recordar allò que suposadament ha anat meditant i pensant durant la seva vida. Si no ho ha fet, per molt apuntador fantàstic hi hagi, no li servirà per res. En la tradició aquesta tibetana es diu que la mort, l'acostament a la mort, s'esdevé a través d'un procés de dissolució de les principals energies que composen una persona. Ells parlen d'elements cosmogònics, de tot el cosmos. Són terra, aigua, foc, aire i espai, espai infinit. En els signes de la mort, la persona, i això ja es va notant amb l'edat, encara que ens quedi molt lluny la mort, primer va perdent l'element terra. Què vol dir? Que un va perdent la força, és el pes, la terra és allò que pesa més, no? La terra. Un es va sentint cada vegada més cansat. Una persona al llit de mort, el primer que fa és perdre les forces, per dir-ho ràpidament, perquè no tindrem temps. En segon, la segona fase és la falta progressiva de, com si diguéssim, brillantor a la seva pell. Va perdent l'aigua, l'aigua naturalment és un símbol. Es va deshidratant, la persona se li van assecant els llavis, va perdent la lluentor de la pell, la lucidesa, amb l'edat ja passa, però quan un s'està acostant a la mort tot això és molt més evident i ràpid. Foc, es va apagant el foc de la vida, el cos es refreda, i la persona comença a tenir el cos més fred que abans, sobretot les extremitats. L'aire, un moribund té més dificultats a respirar, li va faltant l'aire. Tot això ens va passant cada dia de la nostra vida a mesura que ens fem grans. No som igual a 40 anys que 20, i a 60 que 40, i a 80 que 60, i així progressivament. Finalment, la mort es produeix quan el cos ha acabat biològicament i es desintegra. I per tant es desintegra en l'espai. No vol dir que surti disparat per l'espai, però vol dir deixa d'existir. Es parla en la medicina occidental de molta gent, hi ha desenes de milers de casos registrats, de gent que s'ha acostat a la mort i ha patit allò que se'n diu una mort clínica. I gairebé tots, de diverses cultures, de diverses èpoques, amb 50 anys de distància, gent que naturalment no sap el que han dit els altres, parlen de que han vist com un túnel de llum, portant fosc, i al final hi ha una llum blanquinosa. Això és una pintura occidental, no és pas tibetana aquesta. Això ho explicava ja en el segle VIII el llibre dels morts tibetà. El que passa és que avui sabem per què això succeeix. Naturalment no hi ha cap misteri religiós aquí. És senzillament que la manca d'oxigen i d'altres elements corporals desapareix del glòbul ocular i l'ull només acaba veient per la part central la llum i tota la resta ho té en negre. I per tant el que es veu és un puntet de llum i tota la resta és fosc. O sigui, la ciència mèdica, la ciència occidental, ho va explicant tot de mica en mica, però aquesta gent ho deien en el segle VIII, sense donar-li una altra interpretació. Perdó. Hi ha gent que parla també, aquests que han passat per la mort clínica o una experiència propera a la mort, que s'han vist més enllà del seu cos. Han vist el seu cos doncs, al llit de, no sé, de l'hospital o al llit de casa on estigués, i han vist allò que passava al voltant. Doncs això també avui en dia té una precisa explicació mèdica. Tot això va passant a base de diguem, la descomposició física del nostre cos, física i mental. Per tant, no hi ha misteris religiosos. Això no és qüestió d'acceptar-ho o no. Això són proves mèdiques que avui en dia la medicina ha demostrat. No té res a veure amb les creences de cap religió. Però aquest llibre en parla des de fa segles. Què es fa en el Tibet? Quan mor una persona, si el cadàver està present, l'expert en el llibre dels morts tibetans s'asseurà més o menys a prop del cadàver i li anirà llegint en veu baixa com l'apuntador el llibre dels morts. Si el cadàver està absent, que estava de viatge o on sigui, el substitueixen simbòlicament per una efígie del difunt o difunta, que no és pas un retrat. Si hi ha un retrat no és el millor, i si no, tant se val. I com que ja no està depenent del seu cos físic, perquè ja no hi és, s'adrecen amb ells com si hi haguessin mentalment. Llavors comencen a explicar les imatges que es veuen, com si fossin estampetes. Diu, ara veuràs, però tot això ho diuen en base a la iconografia, per tant a la simbologia religiosa del propi budisme del Tibet, que no té res a veure amb la nostra. Com els diré? Si això és cert, un cristià, una cristiana molt devot de la Verge, no sé quina, de Montserrat, pot tenir algun somni alguna nit que vegi a la Verge? Per què no? Una nit normal. I en el somni de la mort també. No és que la Verge se m'hagi aparegut, sóc jo que estic projectant una imatge de la Verge, si en sóc un devot. Els tibetans, òbviament, no han sentit mai parlar de la Verge de Montserrat, per tant, és impossible que la projectin. I viceversa, si aquí n'hem sentit parlar de les cent i escaig divinitats de les que parla ell, tampoc les veurem. És això el que cal comprendre quan algú s'aventura a llegir el llibre dels morts tibetans, que en comença a descriure de manera truculenta algunes d'aquelles imatges, que són tremendes, però són símbols dels aspectes negatius de la nostra ment. No són reals, torno a dir, són falses. Sóc jo que me les estic inventant en base a la meva psicologia. I llavors ells diuen, el llibre diu, quan vegis aquesta imatge, i ara llegiré un tros, corresponent a aquesta d'aquí, per exemple, el que deia, un pot veure la Verge aquí, però ells no veuran la Verge, ells veuran un bitxo com aquests, si han cregut amb això. quan veuen aquesta imatge, el llibre del mort, dels morts, la defineix així. Sorgint del centre del teu cervell, això és l'apuntador, com si diguéssim, que s'adrecen al difunt, li diu, sorgint del centre del teu cervell, se t'apareixerà clarament el gloriós i ferotge Buddha Heruka, és el nom d'aquest, dit el sanguinari. El seu cos flameja com una massa ígnia de llum i és de color marró. Té 3 caps, 6 braços i 4 cames. El rostre dret és blanc, l'esquerra és roig i el del mig marró. Els seus 9 ulls es guarden amb temible ferocitat. Les celles llampeguegen com raig i els ullals rutilen com el coure. Riu amb estrèpit, ha, 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 i fa mofa de manera escandalosa. La seva cabellera de pèl roig és hirsuta i flamejant i du com lligadura els discs del sol i la lluna i una corona de calaveres. El seu cos està engalanat amb serps negres i amb caps humans acabats de llevar. A les 2 mans principals hi porta la roda que simbolitza la doctrina budista i un crani. A les mans superiors una destral d'armes i una campana diamantina. I a les inferiors una espasa i una reixa d'arada. La seva consort, amb qui està enllaçat, li envolta el coll amb el braç dret, mentre amb l'altra mà li acosta els llavis un crani corull de sang. Ambdós emeten sons amenaçadors i rugits que ressonen com un tro. Les flames de la saviesa primordial es desprenen de l'ardent pèl diamantí dels seus cossos. El Buda Heruka està dempeus, amb 2 cames esteses i 2 flexionades, etc, etc. Aquesta és la descripció que ells fan. I a continuació, en bon punt s'acaba la descripció, diuen, quan vegis això, no li donis cap valor. Això ho estàs projectant perquè durant la teva vida potser has fet meditació simbòlica amb això, o ho has vist. No té cap valor, no te deixis enganyar, no et deixis esparverar. Això és fals. I totes les que tinguin una natura semblant són falses. I si són imatges plàcides de personatges espirituals fantàstics, també són falses. Ets tu que ho estàs inventant i ho estàs projectant en base al que has anat creient durant la teva vida. Tot té un valor zero, com una pel·lícula, maca o lletja. Tant si és maca com si és lletja, no té cap valor real. I això tampoc. I això ho va fer en el llibre dels morts tibetans durant les 49 fases, se'n diuen dies, però no vol dir que siguin dies de rellotge, que va travessant el difunt. Si en cap moment el difunt és capaç de reconèixer que allò no és més que una mentida de la seva consciència, passa d'una fase amb l'altra, va rebotint d'una amb l'altra, fins que acaba renaixent. Si en canvi fa un acte de consciència, com si diguéssim en ple somni, diu, estic somiant, tot això és irreal, sóc jo que ho estic projectant, i això ho projecto degut a això i això i això i això. Si això és capaç de fer-ho tot d'una, no com un raonament mental com he fet ara, tot d'una, ha aconseguit l'estat final del despertament espiritual i s'ha acabat el seu patiment. Aquesta és la síntesi del llibre dels morts. Els podria llegir naturalment més coses, vull donar-los espais també a vostès que em puguin fer preguntes. La part potser més bonica, la part que sintetitza tots aquests passatges del llibre dels morts, diu així, cop al final del llibre, diu: tot és com un somni a la vida mateixa. Vostès en veuen la cara, no en veuen el clatell. Jo no sóc el que vostès veuen, jo sóc més. I vostès són totes i tots més del que jo veig. Aquesta ampolla, vostès la veuen des d'allà, jo la veig des d'aquí. I l'ampolla no és ni això ni això, és molt més, és tot. I algú hi veu el cul? No, però també hi és. Si la nostra realitat és limitada, no tenim la capacitat de percebre la realitat, sinó una part de la realitat, que és subjectiva de cadascú. Vostès em veuen tots la cara, sí, però els que estan allà me la veuen des d'un cantó i els d'aquí d'un altre, i els que estan del centre, i cada mil·límetre que es canvia me la veuen diferent. I ningú em veu darrere les orelles. I jo no sóc només una cara que es veu a trossets. O sigui, la nostra realitat és falsa, és limitada, és parcial. No en tenim consciència. La consciència absoluta no la posseïm. És tot relatiu. Llavors, al final, el llibre diu així: tot és com un somni, com una il·lusió, com un eco, com una ciutat fantasmal, com un miratge, com un món de formes imaginàries, com una il·lusió òptica, com el reflex de la lluna a l'aigua, sense una sola espurna de veritat. L'única certesa és que tot és erroni i fals. Només qui fa un salt de qualitat transcendent pot percebre la realitat tal qual és, no tal com ens l'imaginem, sinó la que és, que ens defuig perquè ara no tenim aquesta capacitat. Sisplau, agafin vostès la paraula. No. Estan aplaudint a la mort.
Sí? Mira, ja en tenim, ja tenim una pregunta. Que no es queixi ningú que tothom va demanar aquesta conferència, eh?
Les he o els he esbarat molt? Si no, no em castigaran.
En aquesta última frase que vostè ha llegit, m'ha recordat molt a La vida sueño.
Exacte, sí senyor. Sí senyor, exactament, del Calderón.
Vull dir que en una altra cultura i en una altra... Hi ha gent que pensa, en la cultura nostra també pensem el mateix.
Sí. El que passa és que aquests n'han fet un ensenyament profund. Però bé, el que diu Calderón a La vida de sueño, avui no porto les paraules escrites, diu això, que la vida és... Bueno, ara el que diu, lo que llamáis vivir es morir viviendo y lo que llamáis morir es acabar de morir. Y la calavera es el muerto y la cara es la muerte. Coses així es va dient. Sí, sí.
Bé, també en aquesta última frase que has dit eco, o has dit reflexa de la lluna. I també dius arribar a un estat de consciència. Vol dir que si és eco és d'una altra cosa. I si és reflexa de la lluna està en un altre lloc.
Exacte.
I amb quina consciència s'arriba a imaginar o vislumbrar la lluna o aquella altra cosa?
No, el que vol dir aquesta frase és que nosaltres no som capaços de percebre la lluna, sinó que només el seu reflex amb l'aigua. I pensem que allò té una realitat, com l'eco. L'eco, com bé diu la senyora Peronella, prové d'una font de so. El reflex de la lluna a l'aigua no té cap realitat. És com una imatge en un mirall. És un reflex. La imatge real no està en el seu reflex. Llavors, qui no té consciència, equivocadament, es pensa que allò que és només un reflex d'una altra cosa és la seva realitat. I no ho és. Llavors, aquí diu, hem de fer aquest salt transcendent, no deixar-nos enganyar. El miratge no existeix. Jo puc estar en un desert i veure el famós, no sé, oasi amb palmeres i amb una font d'aigua perquè m'estic morint, assedegat. No em traurà la set el miratge. Em moriré de set si no trobo l'aigua realment. Però si ja soc conscient que les coses, com les percebo a través dels meus sentits, segons el budisme i també la tradició grega antiga, hel·lènica, la ment és un altre dels sentits, eh? No parla només dels cinc, sinó dels sis. La ment funcional, tal com ens funciona, és un sentit. Tot el que jo veig a través dels meus sentits és veure la pantalla de la pel·lícula. He de transcendir la meva percepció, que és el que els deia. A través dels seus sentits, vostès em senten i em veuen. I jo sóc no el que senten i veuen, sinó molt més que això, ningú, ni jo mateix em puc veure a mi. han pensat mai que la seva cara, la cara de cadascú de nosaltres, la pot veure tota l'humanitat excepte un mateix. Allò que més ens identifica, que és la nostra cara, nosaltres no la podem veure mai. Mai. Ja han pensat? És gros, eh? Tota l'humanitat ens pot veure menys un a si mateix. Som gent sense cara.
Alguna pregunta més? Vinga.
Bueno, yo solo quiero recordar las palabras de Buda en el Sutra del Corazón, cuando dice: la forma es no forma, la no forma es forma. Con esto ya está dicho todo.
Sí, sí. La forma és l'essència i l'essència és la forma. Aquesta senyora d'aquí.
Sí, m'ha agradat molt la seva conferència.
Gràcies.
I tinc dues preguntes. Una és perquè algunes persones es moren relaxadament, saben morir-se, i altres són un nervi pur. I encabat és molt difícil, penso, això que ha explicat, que hem de fer per no renéixer, que no sé fins a quin punt és bo o no. Però m'ha recordat un llibre molt bo, que és El petit príncep, que deia que les coses importants només es veuen amb el cor. Hem d'estar a un altre nivell, entenc.
A veure, que el primer que m'ha dit era perquè alguns moren i amb en pau i altres no tant. Es diu que un mor com ha viscut. És l'acte final de la nostra vida, el de la mort, no? És el punt final de l'obra de la nostra vida. Si aquesta obra l'hem feta bé, tindrà un final feliç. No sé fins a quin punt pot ser feliç morir-se. Aquí segurament ningú diria que és feliç de morir-se, no sé que tingui molts mals i vulgui morir ja la vida. En aquells països no consideren cap drama haver-se de morir. Ho tenen molt assumit. No vol dir que ho esperin amb alegria, però, bueno, toca, doncs toca. Però la manera de fer-ho dependrà, per tant, de la manera en què ho ha viscut, serenament o desesperadament, nerviosament o relaxadament. Qui s'aferra a la vida més que qualsevol altra cosa patirà molt a l'hora de morir. Perquè aferrar-se a la vida sabent que aquesta vida s'acabarà, encara que siguem molt bonics i molt joves i molt lluents i molt rics i molt sants, s'acabarà. Qui s'aferra a la vida sense pensar que al final l'haurà de deixar, patirà més que qui és conscient i que assumeix el seu final, com tot allò que comença. Tot el que comença té un final, tot. Després depèn de cada individu, saber afrontar serenament o no la mort. Però recordin la feina de l'apuntador, que també podem ser nosaltres mateixos. A l'últim moment és massa tard, eh? Qui es prepara el dia abans per anar a fer un examen el suspèn de segur, eh? Per treure bona nota s'ha d'haver estudiat molt abans. No val fer trampes. Aquí no ens enganyarem nosaltres mateixos, eh? Les trampes són amb nosaltres, no són amb ningú. Qui es prepara per aquest examen? Tranquil·lament, serenament, pausadament, el podrà afrontar amb moltes més garanties d'èxit que qui ho fa tot a corre-cuita a l'últim moment i comença a dir: ai, si ho hagués sabut, si ho hagués pensat, ah, ja és massa tard. La mort és l'única cosa autènticament democràtica que tenim. L'única, tot el de més pamplines. És com una goma que s'estira, aquesta democràcia del que parlem cada dia. La mort no reconeix ningú diferent d'un altre.
Hola, bueno, només és una cosa. Jo coneixia un senyor que sempre deia, diu, si jo pogués dominar els somnis, quasi bé que no em caldria viure.
Que no li caldria viure?
Diu, si pogués dominar els somnis, seria l'home més feliç de la vida i potser no em caldria ni viure.
No sé, si ell ho deia.
Alguna pregunta més?
Bé, això de dominar els somnis no deixa de ser una metàfora. No dic per aquell senyor. Qui és capaç no és dominar-los, sinó de reconèixer-los. Qui és capaç de tenir aquesta consciència en cada moment vol dir que és una persona que ha pujat molt el seu nivell de consciència. Per tant, és un individu que està més enllà de la gent en general que vivim, doncs, amb poca consciència, almenys segons ho considera el budisme en aquest cas, no? Viure amb consciència total és possible, però cal treballar-la, aquesta consciència. No es té perquè sí. No es rep ni per herència ni per pura voluntat, sinó amb feina. És com anar brunyint un mirall perquè cada vegada reflecteixi amb més perfecció allò que se li projecta sense deformar absolutament res. La consciència absoluta és la que comprèn la realitat de les coses sense posar-hi res de per seva. Moltes gràcies.
Gràcies.